Són 7:45, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Obrim els titulars amb les últimes notícies de les actuacions de la Fiscalia de l'Estat. La Fiscalia ordena als Mossos d'Esquadra precintar els col·legis electorals previstos pel Govern de la Generalitat per celebrar el referèndum d'aquest diumenge i que ho facin abans del dia de la votació. Per altra banda, també des del Govern central, Montoro anuncia que no aprovaran els pressupostos de l'Estat per l'any 2018 aquest divendres perquè reconeix que no tenen els suports necessaris per tirar-los endavant. La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha trobat 2 cadàvers, el d'un home i el d'una dona, al pantà de Susqueda, segons ha fet públic el cos policial aquest migdia a través del seu canal oficial de Twitter. Se sap que han començat els treballs per identificar els cossos sense que pel moment s'hagi establert una vinculació, almenys oficial, amb la desaparició dels 2 joves maresmencs dels quals se'n va perdre el rastre el passat 24 d'agost. Havien anat justament al pantà a fer caiacs. S'havia trobat el seu cotxe amb indicis que s'havia enfonsat de manera intencionada. I l'actual alcaldessa i els 4 exalcaldes de Calella en l'època democràtica participen en un acte conjunt aquest vespre al Teatre de la Sala Mozart. L'organitza el PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya, l'ANC Calella per la Independència i Òmnium Montnegre. Compartiran taula exalcaldes que van ostentar el càrrec municipal sota les sigles dels partits diferents com CiU, Esquerra i també el PSC. El PDeCAT, en el cas de l'alcaldessa Montserrat Candini, a qui la Fiscalia citarà a declarar per haver donat suport a la convocatòria del referèndum d'independència. L'acte tindrà lloc a 8:45 del vespre al Teatre de la Sala Mozart i, a més de l'alcaldessa, hi participaran en l'acte Ramon Bagó, Joaquim Rey, Josep Basart i Josep Maria Jué. I precisament l'exalcalde socialista Jué té previst votar sí al referèndum de l'1 d'octubre. Així ho ha dit en una entrevista a l'Info Migdia. Jué fa més de 2 anys que ja no milita al PSC, segons ha explicat, precisament perquè aquesta formació va renunciar al dret d'autodeterminació que s'havia previst en la seva fundació. Ara es mostra convençut que poder votar forma part de la dignitat de la ciutadania a exercir el dret a decidir. La postura del Partit Socialista en aquest tema és la que el va allunyar ja fa més de 2 anys d'aquesta formació política. I Calella per refugiats i més d'una vintena de ciutats i entitats socials han denunciat que el govern espanyol incomplirà des d'avui amb la quota de refugiats. I és que justament avui, dimarts, s'acaba el termini perquè l'Estat aculli més de 17.000 refugiats, però de moment només n'ha arribat un 7%. L'entitat calellenca té previst celebrar aquesta setmana que ve una nova assemblea per analitzar la situació actual i determinar noves accions. Els responsables del Consorci de Promoció Turística del Consell Comarcal presentaran aquest vespre als alcaldes de la comarca una proposta per unificar determinats productes turístics comarcals. Segons ha explicat el president del Consorci de Promoció Turística, Joaquim Arnó, durant una entrevista a l'Info Migdia, des de fa uns mesos s'ha preparat un recull amb diferents propostes turístiques aplegades amb el títol Rutes del Maresme. Es tracta de rutes de senderisme, del modernisme o les anomenades rutes de la Guerra Civil o el Camí de Sant Jaume, entre d'altres, que totes elles de moment es troben disperses i no hi ha una promoció conjunta. Amics del Museu anuncia els premiats al concurs Endevina on era. Els calellencs Josep Martí Gai i Míriam Marré han estat els guanyadors del concurs que l'associació organitza cada any i ja en sumen 19. Amb motiu de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, de les 207 butlletines participants, 52 havien encertat i localitzat correctament on eren els espais fotografiats. I en esports, compte enrere per l'Ironman de Barcelona 2017. Aquest dissabte es celebrarà la 4ª edició de la prova i comptarà amb la participació de gairebé 3.000 triatletes que hauran de completar les tres segments del triatló, 3,8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta per un circuit entre Calella i el Masnou i una marató de 42,2 quilòmetres. Aquests són els titulars que repassarem durant els propers 30 minuts. Doncs, com dèiem en titulars, la Fiscalia ordena als Mossos d'Esquadra precintar els col·legis electorals previstos pel Govern de la Generalitat per celebrar el referèndum d'aquest diumenge i que ho facin abans del dia de la votació. Aquesta és l'última actuació de l'Estat per frenar el referèndum de l'1 d'octubre. Diversos mitjans informen que la Fiscalia Superior de Catalunya requerirà als Mossos que vagin a les escoles i instituts divendres quan acabin les classes per prendre el control del centre i s'enquedin les claus si és necessari. El Ministeri Públic ja té la llista amb els centres que la Generalitat vol habilitar com a punts de votació. Així només caldria enviar l'ordre a la policia catalana. En el cas de que els Mossos no completin aquesta instrucció, es requeriria llavors a l'actuació de les policies locals i, en última instància, i si cal, la de la Guàrdia Civil i la de la Policia Nacional. Aquestes funcions es podrien concretar demà a la nova reunió dels fiscals amb els comandaments policials. Ahir dilluns, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero Tejada, va donar instruccions al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè els Mossos identifiquin els responsables dels centres designats com a col·legis electorals per al referèndum de l'1 d'octubre. I d'altra banda, les conseqüències d'aquestes mesures del govern central afecten a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2018. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha decidit ajornar l'aprovació dels pressupostos i admet que hi haurà una pròrroga dels actuals. El motiu és la falta de suports parlamentaris en què es troba l'executiu central per aprovar els comptes. Tot i tenir el suport de Ciutadans, li cal també el suport del PNB. El Partit Nacionalista Basc no aprovarà els comptes si el govern espanyol no negocia una sortida amb el govern català a la crisi generada pel referèndum de l'1 d'octubre. Montoro diu que prefereix ajornar el tràmit parlamentari fins al 2018.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I una notícia d'aquest migdia és la que encara no es poden donar molts detalls, però ha sigut que els Mossos d'Esquadra han confirmat la troballa de dos cadàvers, un d'un home i un altre d'una dona, al pantà de Susqueda, on fa un mes van desaparèixer els dos joves maresmencs. La unitat subaquàtica dels Mossos ha trobat els dos cossos a l'interior del pantà i ha iniciat els protocols de treball per a la seva identificació. En aquesta zona es portava poc més d'un mes buscant els dos joves maresmencs, una noia de 21 anys i veïna de Cabrils, i un noi de 23 anys d'Arenys de Munt, que van anar a Susqueda a fer una excursió en caiac. Els seus familiars en van denunciar la desaparició el dissabte 26 d'agost. La investigació es va suspendre el 3 de setembre després que es localitzés el vehicle amb el que van viatjar amb evidències que s'havien enfonsat de manera voluntària i intencionada. Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació sobre les circumstàncies de la desaparició de la parella i segueixen a hores d'ara treballant per poder treure els cadàvers i identificar.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'actual alcaldessa i els quatre exalcaldes de Calella, en l'època democràtica, participen avui en un acte conjunt aquest vespre al Teatre de la Sala Mozart. L'organitza el PDeCAT, Esquerra i l'ANC Calella per la Independència i també Òmnium Montnegre. Compartiran taula exalcaldes que van ostentar el càrrec municipal sota les sigles de partits diferents, com Convergència, Esquerra i també el PSC. El PDeCAT, en el cas de l'alcaldessa actual Montserrat Candini, a qui la Fiscalia citarà a declarar per haver donat suport a la convocatòria del referèndum d'independència. L'acte tindrà lloc a 8:45 del vespre al Teatre de la Sala Mozart i, a més de l'alcaldessa actual, hi participaran en l'acte Ramon Bagó, Joaquim Rey, Josep Basart i Josep Maria Jué. I precisament l'exalcalde socialista Jué té previst votar sí al referèndum de l'1 d'octubre, així ho ha dit en una entrevista a l'Info Migdia. Jué fa més de 2 anys que ja no milita al PSC, segons ha explicat, precisament perquè aquesta formació ha renunciat al dret de l'autodeterminació que s'hi havia previst al moment de la seva fundació. L'exalcalde socialista ja fa temps que mostra públicament el seu suport al referèndum i ha participat en diversos actes com el d'aquest vespre, entre els quals també hi ha la cadena humana de l'11 de setembre de 2014. Ara es mostra convençut que poder votar forma part de la dignitat de la ciutadania a exercir el dret a decidir. La postura del Partit Socialista en aquest tema és el que el va allunyar ja fa més de 2 anys d'aquesta formació política.
Jo des de que vaig deixar el Partit Socialista, doncs, per no compartir precisament doncs, una cosa que el PSC doncs, tenia en la seva fundació, que era el dret a decidir de Catalunya com a poble, sobirania pròpia, doncs des d'aleshores que no comparteixo no, l'actitud que avui té el PSC, També vull remarcar que em sembla que dins del que és l'oposició al referèndum potser és la postura més tranquil·la i més calmada, però no comparteixo haver renunciat al fet que el poble de Catalunya tingui el dret a decidir.
Preguntat sobre què votarà el proper dia 1 d'octubre, Jué afirma que està pel sí. Es reconeix hereu del federalisme asimètric que defensava Pasqual Maragall, però diu que l'única manera possible de fer-lo real és la d'una república catalana. Diu l'exalcalde que la relació amb l'estat espanyol ha de ser de tu a tu.
Sí, estic pel sí. Estic pel sí, i ho dic ja directament, sobretot, no tant perquè... És que jo no em considero independentista, no? Jo més aviat em considero hereu del federalisme del president Pasqual Maragall, d'aquell federalisme que s'anomenava simètric, però perquè aquest federalisme algun cop es pugui escoltar o pugui ser real sense una república catalana que pugui parlar de tu a tu amb el govern espanyol és impossible de realitzar. I potser aquesta és la diferència més clara que tinc amb el PSC, no? Vull dir, no renuncio al federalisme, però crec que el federalisme només és possible des d'una relació bilateral.
Josep Maria Jué es mostra preocupat pel dia 2 d'octubre. Afirma que, tot i que hi ha una part de la ciutadania molt mobilitzada a favor del sí, n'hi ha una part important que no hi està d'acord i se senten marginats. Jué diu que caldrà trobar una cohesió i punts d'acord amb aquesta part de la ciutadania per fer front a l'embestida que arriba de part de l'herència més conservadora de la democràcia espanyola. I seguint amb més actuacions per frenar el referèndum, l'alcalde de Pineda de Mar, Miquel Buch, ha sortit avui de la fiscalia sense declarar i aixecant un peluix del Piolín. És una de les imatges del dia que l'alcalde de Premià de Mar i el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, agafen amb la mà un peluix del Piolín a la sortida dels jutjats de Mataró, on havia estat citat a declarar pel seu suport al referèndum. Li ha entregat a un dels ciutadans que l'ha acompanyat i li ha donat suport, i en el moment l'ha fotografiat l'alcalde de Tallà, Andreu Bosch, en una imatge que ràpidament s'ha escampat per les xarxes socials. El personatge d'animació s'ha convertit en el símbol de la lluita pel referèndum. Miquel Buch ha acudit a la citació de la Fiscalia, com també ho ha fet l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Carme Ponsa, de Junts per Malgrat del ex-PDeCAT. Tots dos s'han acollit el seu dret a no declarar. Entre els que han donat suport al president de l'Associació Catalana de Municipis hi havia l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, la de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, com també càrrecs del govern de la Generalitat i la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. Li han fet el passadís en el moment d'entrar a les instal·lacions de la Fiscalia, portant ell al domàs de l'Òmnium amb la inscripció Democràcia. En sortir, Buch ha reivindicat que votar no és un delicte i s'ha dirigit al fiscal general de l'Estat, que ha recordat que ha estat reprovat. També ha dit que la justícia té un problema si persegueix més de 700 alcaldes i deixa els fiscals actuar sense control.
Vull dir que aquí es veu una activitat poc de justícia i més política i d'intimidació, no? A partir d'aquí és quan, d'alguna manera, la Fiscalia actua d'una manera descontrolada i desmesurada. Per tant, hem de posar tot al seu lloc i per això demanarem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que això ho aturi, perquè és que no hi ha dret.
I com ja informàvem ahir, el referèndum ha tingut conseqüències per al pacte de govern a Pineda de Mar. El PSC, que governa el municipi, buscarà durant les properes setmanes aliances puntuals per continuar tirant endavant els projectes més importants per al municipi. Així ho ha dit l'alcalde de la població veïna en declaracions a Ràdio Calella i a Televisió, després que el PDeCAT hagi trencat el pacte de govern amb els socialistes per discrepàncies sobre com reacciona el PSC als fets que es produeixen al voltant de l'1 d'octubre. Xavier Amor ha qualificat de llastimosa la situació i creu que el PDeCAT de Pineda anteposa el projecte nacional als interessos del poble. Va més enllà i ha assegurat també que els membres del PDeCAT no han aguantat la pressió que reben, sobretot de certs sectors d'Esquerra.
També és veritat que potser han rebut molta pressió d'Esquerra Republicana, que té uns altres objectius també a nivell local. A nivell local tenen uns objectius d'Esquerra Republicana d'anar esgarrapant vots al PDeCAT i, per tant, a lo millor part de l'estratègia era anar pressionant els membres de PDeCAT perquè al final prenguessin la decisió aquesta. En les properes eleccions veurem com queda PDeCAT, no? Jo penso que s'han errat clarament estratègicament i per tant estan en aquest sentit fent créixer Esquerra Republicana.
L'alcalde de Pineda ha volgut agrair la feina feta pels dos regidors del PDeCAT, tot i que els alerta que potser el seu electorat no entendrà per què s'ha acabat el projecte local. Posa d'exemple el pacte que el PSC manté amb el PDeCAT a Calella.
Jo no sé si els votants del PDeCAT, doncs també quan passi tot això passarà, de l'1 d'octubre, doncs també veuran si no s'han equivocat, no? En el sentit de dir, podríem haver treballat molt més pel nostre poble, que és on definitivament haurem de viure doncs sempre, i per tant doncs ens hauria agradat això. Dit això, nosaltres res, agrair doncs, en aquest cas, la feina feta pels regidors respecte a aquesta decisió, perquè no ens fiquem en els debats interns dels partits, però torno a dir, no ho compartim gens, perquè hem vist, sense anar més lluny, no?, a Calella, com el pacte doncs està per sobre del que cadascú pugui pensar a nivell nacional, perquè hi ha una prioritat que és el municipi, i és com ha de ser, penso, a nivell de política local.
Xavier Amor ha avançat que un cop passi l'1 d'octubre farà una reorganització de les diferents àrees del govern.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Calella pels refugiats i més d'una vintena de ciutats i entitats socials han denunciat que el govern espanyol incomplirà des d'avui amb la quota de l'acollida de refugiats, i és que avui justament, avui dimarts, s'acaba el termini perquè l'Estat aculli més de 17.000 refugiats, però de moment només n'han arribat un 7%. Des de diferents administracions locals, com ara Barcelona o Madrid, han fet un front comú per reclamar al govern espanyol un canvi d'actitud. Fa pocs dies, Oxfam Intermón va presentar una denúncia davant la Comissió Europea contra el govern espanyol per aquest incompliment. L'ONG ha reclamat a l'administració europea que enviï un dictamen i una carta que obri la possibilitat perquè la justícia europea pugui actuar contra aquest incompliment. En una entrevista a l'Info Migdia, Ernest Vila, de Calella per Refugiats, plataforma que ha liderat el moviment en defensa d'aquesta causa a la nostra ciutat, ha dit que la situació es feia evident des de feia temps, però que ni tan sols s'han acollit 2.000 persones.
Home, era bastant evident que amb el ritme que portaven d'acollida de persones refugiades, doncs que farien aquesta vergonya una vegada més, no?, d'un incompliment patètic que nosaltres ja vam reiterar des de fa mesos, que ja veiem aquesta xifra de 17.200 persones, una broma en si, però és que no han arribat a acollir-ne ni 2.000. I diguem, sí, es veia venir.
En l'àmbit local, Ernest ha dit que el que cal és que la gent comenci a despertar dia a dia perquè no es pot acceptar l'estatus quo actual. En referència a Calella, tenen previst per la setmana que ve, entre dimecres o dimarts, una nova assemblea per analitzar la situació actual i determinar noves accions.
A nivell de local, a nivell de Calella, nosaltres ara ens tornem a reactivar. Tenim una assemblea prevista per la setmana que ve. Sí, nosaltres ja comencem també a esmolar l'eina, com ho deia, sí.
El passat febrer, Calella es va convertir en la primera ciutat acollidora de la província de Barcelona quan el dia 27 va arribar una família de refugiats sirians que viuen en un pis cedit per l'Ajuntament a través de la Fundació Hàbitat Solidari. Vila ens explica el seguiment que se n'ha fet.
Que no només parlaran de la vergonya de l'incompliment d'avui, sinó que suposo que d'aquí també sortiran idees i accions a les quals nosaltres ja valorarem de si ens hi sumem o si realment des d'aquí n'impulsem de propres.
De totes formes, des de la plataforma es creu que es podria acollir a molta més gent, tant a Calella com arreu de Catalunya, perquè hi ha molts pisos disponibles.
Sabem que estan bé. Segons ens diuen des de l'Ajuntament, estan la mar de bé, d'autònoms, acollits, ja són, podríem dir, segons les paraules de la regidora Cinti Rando, ja són calellencs. I ho celebrem. O sigui, evidentment, la nostra voluntat és que aquí se sentin com a casa. Reiterem el nostre recolzament per si necessiten qualsevol cosa.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Els responsables del Consorci de Promoció Turística del Consell Comarcal presentaran aquest vespre als alcaldes de la comarca una proposta per unificar determinats productes turístics comarcals. Segons ha explicat el president del Consorci de Promoció Turística, Joaquim Arnó, durant una entrevista a l'Info Migdia, des de fa uns mesos ja s'ha preparat un recull amb diferents propostes turístiques aplegades amb el títol Rutes del Maresme. Es tracta de rutes de senderisme, modernisme o les anomenades rutes de la Guerra Civil o el Camí de Sant Jaume, entre d'altres. Totes ara mateix es troben disperses i no hi ha una promoció conjunta. Així ho explica.
Buscar tots aquells atractius que bona part d'ells ja existeixen, però que estan molt dispersos, doncs, per el fet que cada municipi està treballant els seus, i volem donar una resposta global a una sèrie d'atractius, rutes, senders que tenim a la nostra comarca, que en definitiva doncs, poden lligar molts elements de diversos municipis amb un mateix projecte.
Un cop aprovat pel Consell d'Alcaldes d'aquest vespre, la proposta es presentarà als fons europeus per als FEDER de turisme de la convocatòria 2017-2020.
Els fons aquests permeten també fer els projectes, i per tant definir-los, que en aquest moment no tenim definit què es gastarà a cada municipi, o sigui, la quantitat exacta, estem parlant sempre d'aproximacions en aquest moment, doncs veurem cada municipi el que li haurà de correspondre. La idea és que els municipis en un principi hagin d'avançar els diners, perquè el Consell Comarcal no el sé, però que a mesura que anem caminant hi ha altres subvencions, com pot ser la de Foment de Turisme donada per la taxa turística, subvencions de Diputació i altres, que a mesura que anem caminant, com dic, es podran complementar, i l'objectiu és que al final de l'etapa, el 2022-2023, els ajuntaments els hi hagi costat pràcticament zero, però al final tots hi hagin sortit guanyant.
En un primer moment, els ajuntaments hauran d'avançar els diners dels projectes i després ho recuperaran amb les ajudes europees i d'altres provinents d'altres administracions, com la Diputació o la de la taxa turística.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Amics del Museu anuncia els premiats al concurs Endevina on era. Els calellencs Josep Martí Gai i Míriam Marré han estat els guanyadors del concurs que l'associació organitza cada any i ja en sumen 19, amb motiu de la Fira de Calella i l'Almaresma. De les 207 butlletes participants, 52 havien encertat i localitzat correctament on eren els espais fotografiats. Se'ls ha premiat amb un dron, amb una càmera i wifi, i una càmera també GoPro amb carcassa subaquàtica i comandament a distància. Entre totes les butlletes participants al concurs d'Amics del Museu n'han sortejat 3 packs per a estades o experiències gastronòmiques. I en esports, compte enrere per a l'Ironman de Barcelona 2017 d'aquest dissabte. Es celebra la quarta edició de la prova, que comptarà amb gairebé la participació de 3.000 triatletes que hauran de completar els 3 segments del triatló: 3,8 km de natació, 180 km en bicicleta per un circuit entre Calella i Masnou i una marató de 42,2 km. La última carrera a peu acabarà a la platja del Garbí, on s'ha muntat la zona d'expo, la carpa per recollir els dorsals i d'atenció al participant, i la línia també d'arribada amb les graderies per al públic. Aquest espai es convertirà dissabte en una gran festa de celebració a mesura que vagin creuant la línia els esportistes que han de començar a arribar a Calella per familiaritzar-se amb el territori. Des de les dues proves de l'Ironman que es celebren anualment a la Costa Maresmenca, el 70.3 del maig i l'Ironman de tardor, aquesta última és la sempre que registra una major participació d'esportistes internacionals. Això fa que tingui també més impacte en l'activitat turística del territori. Entre el grup de triatletes professionals hi destaquen noms com Clemente Alonso, que portarà el dorsal número 1, o el català Miquel Blanchard. També l'esportista calellenc John Galindo, o l'habitual de la prova local com l'holandès Bas Dierden. En la categoria femenina hi figura la guanyadora de l'Ironman Barcelona 2015, Yvonne Van Brecken, o l'alemanya Katja Konskak, segona al 70.3 del 2014, o la catalana també Mercè Tossell. David Jiménez, del Departament de Premsa d'Ironman Barcelona, explicava ahir al programa La Banqueta que es preveuen bones condicions climàtiques per aquest dissabte.
Les previsions que tenim són bones en aquest sentit. No s'espera mal temps, no s'espera pluja, en principi tampoc ha d'haver-hi massa vent, per tant, en principi les condicions són les idònies perquè doncs, els triatletes gaudeixin al màxim d'aquest esdeveniment. I bueno, al final sempre es pot girar una mica el temps, no, a l'últim moment, però bueno, creuem els dits perquè no sigui així i realment doncs, tinguem unes bones condicions climàtiques per encarar aquesta prova.
La sortida del triatló internacional de llarga distància es donarà a les 8:08, amb la prova de natació començant pels pros masculins i després les fèmines. A les 8:20 arrencarà el Rolling Star, la sortida contínua de la resta de participants segons categories d'edat. En l'edició del 2016, la victòria va ser per al suec Patrick Nilsson, establint un nou rècord de la prova amb 7 hores, 55 minuts i 28 segons. Gairebé una hora més va trigar a completar-la la guanyadora en la categoria femenina, l'Alemanya Astrid Stienden. Des de l'organització s'anima a tots els calallencs a gaudir de la cita esportiva consolidada a tots els efectes, diuen, en complir-se la quarta edició sota la marca líder Ironman. S'atribueix part del mèrit també a la col·laboració que rep a nivell institucional, però també del gruix important de voluntaris.
Més de 700 voluntaris que tenim aquí a l'Ironman de Barcelona, i que sense ells seria impossible, no? Perquè al final són moltes tasques les que realitzen, moltes tasques diferents. Amb l'ajuda de tots, l'Ironman de Barcelona està consolidadíssim, és la quarta edició, cada vegada té més gent animada, cada vegada tenim més públic, les inscripcions un any més es van esgotar en poquíssim temps, i bueno, l'auge que hi ha a nivell global del triatló és espectacular, i l'Ironman de Barcelona en concret no és una excepció, no? I al final...
I per evitar quedar-se sense dorsal, Ironman oferirà la possibilitat d'inscriure's a la prova del 2018 l'endemà mateix des del punt d'informació. I també seguim en esports. La parella de Font Puig, del centre de tenis taula de Calella, guanya el Campionat d'Espanya de Veterans. L'equip català es va desfer de les seleccions d'Euskadi, Galícia i Catalunya C, i en la final de l'equip B de Catalunya per un contundent resultat de 3-0. Els calallencs Jordi Font i Jaume Puig es van imposar en la categoria de més 65 del campionat disputat a Toledo aquest cap de setmana. I amb la previsió del temps, jornada de cel mig ennuvolat. De cara a demà fins a primeres hores del matí, el cel estarà també mig ennuvolat. És possible algun plugim feble, aïllat i minso fins al migdia. La temperatura mínima i màxima serà similar. La visibilitat serà bona, malgrat que fins a mig matí serà regular. El vent bufarà entre fluix i moderat, amb algun cop fort. I avui ens acomiadem amb una cançó dels Beatles, el mític grup de rock anglès que avui fa 48 anys que va publicar el seu àlbum Abbey Road. Un dels èxits d'aquest disc va ser Here Comes the Sun. Us deixem amb els Beatles, amb l'èxit de Here Comes the Sun, que acabeu de passar una bona tarda de dimarts. Nosaltres tornem amb més informació, com sempre, a 8:15 a l'Infovespre.